COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, t'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts darrere a COPE Lleida. Avui és dimarts, estem a 7 d'octubre del 2025 i els dimarts ja saps que ens toca conèixer emprenedores, emprenedors, petites empreses que gràcies als programes del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida doncs han pogut tirar endavant la seva idea. En tots els casos, hi ha molta feina al darrere d'aquella que no es veu i per això jo te'ls porto, perquè els coneguis. Mira, avui marxem cap a un dels pobles més petits, crec, de les Garrigues. Anem cap a Tarrés i anem a conèixer l'Òscar Balcells. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No, Tarrés és dels més petits. Me sembla que té 80 habitants.
Sí, a veure, hi viuen unes 80-85 persones durant tot l'any. En patronades són unes 130 i juntament amb Fulleda són els pobles més petits d'aquí de la comarca de les Garrigues, sí.
Clar. A més, no esteu a peu d'una carretera principal, tot i que esteu molt a prop, però clar, això talla molt, eh?
Clar, Tarrés t'has de desviar de la carretera, són 700 metres, no és gaire, però t'has de desviar, no? Uh-huh. I a més també doncs, cal entrar al poble doncs, per anar al sindicat.
Bueno, el sindicat, que ara ens deia el sindicat de Tarrés, no és res més que un complex turístic, si voleu, amb restauració, el casal de poble de tota la vida, però modern, crec que tens fins i tot allotjament, activitats externes, un bufet que funciona el cap de setmana, i que per evitar el despoblament, perquè això és un mal endèmic que tenim a les nostres comarques, que és curiós que tothom en parlem del territori, que maco que és, però perquè segueixi existint, doncs ja ha de viure gent. Una de les accions que va dur a terme l'Ajuntament de Tarrés és buscar algú amb una bona idea que es posés al capdavant i que tirés en banda aquest sindicat que durant molts anys no havia funcionat de cap de les maneres. Hi ha un lloguer simbòlic, l'Ajuntament també col·labora amb el 75% de la despesa energètica, però, Òscar, tu et poses al capdavant fa un parell d'anys i, escolta, això ha pujat com l'escuma.
Sí, és el que dius. La veritat és que els petits pobles pateixen de despoblament. No? Les Garrigues tenen un greu problema de despoblament i llavors els ajuntaments, les administracions han de fer tot el possible per mantenir el casal o el petit complex obert. I bé, doncs en aquest temps, en menys de 2 anys, doncs ja hem creat 5 llocs de feina fixes durant tot l'any. Fem activitats, hem creat un centre de senderisme, un centre de BTT, una biblioteca, fins i tot una merceria.
Caram.
També tenim la nostra web, que és caminsdepedra.com. És a dir, una de les primeres coses que vam fer va ser crear una marca turística que parlés, que digués alguna cosa. Per què Camins de Pedra? Doncs perquè aquí hi ha la concentració de forts de calç més gran de Catalunya, de les més importants del món. És un espectacle, la veritat. I aquesta marca és la marca turística, podríem dir, de Tarrés, que engloba, diguem, tot el que és el turisme també turístic, el turisme esportiu.
Mm-hmm. Molt bé, doncs caminsdepedra.com, aquí ho teniu tot, trobareu la informació d'allotjament, del bufet i de tot plegat. I d'un tema que m'interessa, Òscar, perquè tu has estat treballant a fons i ja te n'has sortit per crear canelons sense gluten, sense lactosa, vegans i bons. Amb aquests 4 punts, eh?
Sí, això mateix. Bé, nosaltres el bufet garriguenc, que és el que fem els caps de setmana, és un bufet mixt que es compon de diversos bufets. Hi ha 30 classes de formatge, una quinzena de botits, tenim un bufet d'olis, tenim uns 20 olis, tots naturalment d'aquí de les Garrigues, del sud de l'Urgell, tots els premiats a Tòquio, a Nova York, etc., tots els tenim aquí, estan tots a disposició, diguem, dels nostres clients, bufet de postres, és tot casolà, és tot casolà. I després hi ha una part que nosaltres els diem als clients, nosaltres estem amb cada taula, sigui d'una o dues persones, o de 10, doncs estem 2 minuts amb ells, els expliquem com funcionem, i també els diem, escolta, a més de tot el que veieu aquí, també tenim una sèrie de plats que ens ho podeu demanar a vosaltres i nosaltres ho servirem a la taula. Uh-huh. I un dels plats que tenim fixes, hi ha plats que són que van canviant en funció de la temporada, però hi ha un plat fixe que són les canelons. I tenim canelons de carn i canelons vegans. Hem vist que cada vegada més, encara que la gent no sigui vegana, ens demana els canelons vegans perquè estan molt bons. Actualment representa aproximadament entre el 30-35% de tots els canelons que servim a les taules. Però després també vaig veure de que malauradament cada vegada hi ha més intoleràncies a la lactosa i al gluten. Llavors, vaig investigar una mica i vaig dir, ostres, no existeix un plat que reuneixi doncs aquestes característiques, que sigui sense gluten, sense lactosa, que sigui vegà i que a sobre que sigui bo.
I que sigui bo. És que clar, fixa't que el que sigui bo ho posem al final, perquè és veritat que el mercat no s'ha esforçat massa amb això.
Sí, sí, la veritat és que sí que hi ha plats normalment sense lactosa, sense gluten...
Sí, però no... Però no.
Exacte, ens entenem.
Ja ens entenem, però no. Jo t'ho dic perquè a casa jo tinc una persona que ha de menjar sense gluten, com bé dèiem, no per decisió pròpia ni per modes, sinó perquè és una malaltia. I francament, tenint en compte que estem parlant ja d'un 15% de la població, hi ha certes opcions que no aconsegueixen fer un aliment que sigui equiparable, no?, al que sí que em porta.
Sí. Això mateix, doncs nosaltres el que hem fet, portem ja mesos treballant amb això, i llavors hem aconseguit doncs fer uns canelons doncs que reuneixin aquestes característiques. Els hem donat a tastar, a diversos... El primer que vaig fer va ser un panel de consumidors, és a dir, vaig donar a tastar doncs aquests canelons, van agradar, i ja, són diferents, o sigui, són una mica diferents, perquè en compte de formatge vegà, el que hem posat és ametlla. Ametlla laminada a sobre, no? Això li dona una característica no només visual, sinó també al menjar-se, molt important, molt diferent de lo que ja estem acostumats.
Molt bé. Doncs, com deia, això ho teniu a internet, caminsdepedra.com, allà teniu tot, i si voleu tastar-ho, mai millor dit, els caps de setmana, aquest bufet de bufets, al sindicat de Tarresa, que al final, escolta, agafem el cotxe per tot, doncs anar a Tarresa és un moment, a la sortida, si anem per l'autopista, que ara no s'ha de pagar, a la sortida de l'Albi, doncs ja està, Vinaixa i Tarresa, o sigui que hi som amb no res. Si a més teniu amics, coneguts, familiars, intolerants al gluten, doncs mira, una excusa més per visitar a l'Òscar i a tots els seus companys i companyes en aquest bufet del sindicat de Tarrés. Doncs Òscar Balcells, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i impressionat per la tasca que heu fet amb 2 anys,
Sí, la veritat és que, bé, estem molt satisfets de la feina. Hi ha molta feina darrere, moltes hores, molt de sacrifici. La restauració a l'hostaleria és...
Molt sacrificat,
la gent que treballa és molt sacrificat, són moltes hores. També cal afegir el que deies de que tenim molta sensibilitat amb aquests col·lectius. Dintre del que és el bufet de postres, tenim molts pastissos, doncs tenim 2 pastissos sense gluten, que els fem nosaltres, un de formatge i un de poma, i a més el del flam. Vull dir, pensem en tots aquests col·lectius, que cada vegada, malauradament, són més, el percentatge va creixent,
sí.
Doncs que pensem en ells.
Molt bé.
Pensem en ells de la mateixa manera que pensem amb la resta de clients.
Molt bé. Doncs caminsdepedra.com, que a més hi ha fotos, jo les estic veient dels postres i és un escàndol, en aquestes hores no es pot mirar això. Òscar Balcells, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, una abraçada i enhorabona.
Moltes gràcies,
Òscar. Mira, de moment, meteorològicament parlant, dic que estem per sobre dels 17 graus, ahir estàvem a 17, doncs ara avui 17,3, ara... La mínima ha tornat a ser baixa, 8 graus i mig. Que és el que ens espera pel que queda de dia, Noelia? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continuem amb temps estable i ambient càlid. Pugen les temperatures, són màximes de 28 graus a la Seu d'Urgell, 27 a Balaguer, 26 graus a Lleida i a Tàrrega i 25 a Viella. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat. Demà les temperatures màximes baixen al Pirineu i a la resta pocs canvis. 27 graus a Lleida i a Balaguer, 26 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 22 graus a Viella. Durant el dia tindrem cels poc ennuvolats, augmentant a coberts al Pirineu durant la tarda. No es descarten possibles precipitacions febles al Pirineu més oriental. Les temperatures nocturnes marcaran 11 graus a la capital, 8 a la Seu d'Urgell i 7 graus a Viella. Bufarà vent fluix de component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Doncs apa, cap a la tertúlia de polítics.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
Doncs apa, que ens n'anem directes cap a la una. Normalment trio, hauria de triar la cançó, però ho fem massa al de mata. Però avui dic, home, anem a parlar de diners, anem a posar-li rock. Clar, anem a posar-li rock perquè hem de parlar de diners i segur que no ens posarem d'acord. En fi, tertúlia dels polítics directes cap a la una amb el Roger Melero del Partit Popular. Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Amb la Sandra Castro d'Esquerra. Sandra, què tal?
Hola, molt bon dia.
Bon dia, bé. Sandra. Ui, ara fa molt temps que no et veia, eh?
Sí, sí, i de fet, per poc, vull dir, quan he arribat ja havia el Xavi Estrada aquí, vull dir que... No,
sí que és veritat que el Xavi ve molt d'hora, estàvem parlant de futbol fins i tot abans de començar el programa.
Ha vingut amb temps.
I després han fet un intercanvi.
Han fet relleu, sí.
Sí, han fet un intercanvi. A veure si el representant del PSC es troba a dos representants d'Esquerra, no...
Ui, igual surt corrent.
Algú s'ha canviat de partit o en trobo una? No. Només, eh?
Del PSC avui està amb nosaltres el Carlos Sanjuanes. Carlos, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I de Junts, David Melé. David.
Bon dia, bon dia, bon dia.
Bon dia. Vens amb tota la informació preparada, David?
Sense preguntar el que vulguis, que jo et contestaré tot el que pugui.
A tot el que pugui, vale, vale. Bueno, ja has deixat, veus, ja has deixat entreveure coses. Vol dir que sí que saps.
No, us agrada molt fer el periodista, vull dir que...
Què hem de fer, si no?
Encara no sé de què vols parlar.
Laura Vergés, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Doncs de què hem de parlar? A veure, què heu estat fent avui a l'Ajuntament? O què s'ha estat fent?
Ja s'està parlant... Jo he anat a la Comissió de Transparència.
Ah.
Roda de premsa d'ordenances.
Això... Pues això, anem a parlar de diners?
De proposta, eh? No.
Ah, proposta.
No, clar, proposta.
Vale, Carlos, escolta, heu parlat ja amb Junts?
No ho porto jo, però crec que no. Crec que m'han presentat simplement la proposta inicial i, evidentment, ara hi haurà les rondes de converses, no només amb Junts, en general.
Perdó, que interrompi, però... que tenim ple la setmana vinent. Per tant, jo entenc que aquestes ordenances...
La,
que
és... la vinent no, però quasi.
La vinent...
Sí, sí, està convocada la vinent.
El dia 17.
Divendres que ve.
Aquest divendres hi ha comissió informativa extraordinària de Bon Govern on es portaran les ordenances i la setmana vinent hi haurà ple. Per tant, entenc que amb aquestes presses i tenint en compte que la setmana vinent hi ha ple... Es fa difícil creure que això no estigui ja pactat amb algun grup. I n'hi ha un que té tots els números.
David.
I no t'estem mirant. Ni
no, però és que si vols ja t'adelanto tot el discurs, passi el que passi. Vull dir, aquí durant 10 dies podem parlar del que passi el que passi. Junts ja té un acord tancat amb el Partit Socialista, per això entre el tema de les ordenances, vull dir, aquest discurs no el canviarem. Si arribem i fem una cosa, doncs ja, el discurs ja mos lo sabem tot. Vull dir que ja, amb aquestes alçades de partit ja n'hem parlat moltíssim.
Bromes a part. Tema d'ordenances fiscals, al final, és una qüestió que ens acaba tocant a tots. La butxaca, que no ens agrada gaire... I malauradament crec que venen pujades impositives a la ciutat.
No. Precisament la proposta ve de congelar tots els impostos i, per tant, congelar implícitament implica una baixada. Sabem que el preu de la vida puja i precisament alguna de les taxes i alguns dels impostos, directa o indirectament, es baixen.
Ah, val.
Per exemple, l'impost de circulació baixa un... Per persones que evidentment el tinguin a la ciutat, òbviament, es baixa un 2,5, ara no recordo si era 2,70 o 2,5. Tots els impostos, l'ICIO, l'IBI, es congelen, i precisament l'IBI per famílies monoparentals, que crec que és interessant, i també per qüestions socials, es puja fins a... fins al social, fins al 95%, i el monoparental s'iguala al de família nombrosa, que crec que és interessant. També n'hi ha alguns, com dic, el tema de brossa, hi havia una previsió d'uns increments, i aquesta, de la previsió que teníem pel 2026, baixen entre un 7 i un 11%, perquè sabeu que hi ha unes franges diferents. Però una de les coses interessants és que aquestes franges...
Baixa la pujada, no que baixarà,
sí,
el que
sí,
tenim.
Sí, la previsió, exacte. Bueno. La previsió baixa.
Diferent.
Jo m'ho he dit claríssim.
Sí, 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 no, previsió, no. Sí, sí, no, però perquè la gent ho entengui bé.
No, que ho entengui bé. Això s'havia d'aplicar fa anys i l'escaleta hauria estat més suau. Ara l'escaleta és més empinada perquè no s'havia aplicat, d'acord? I ara ja arriba un... És d'aquelles coses que Europa et diu, escolta, ho haureu de fer en tants anys, i es pot aplicar progressivament o no. I l'última cosa que crec que és destacable és el tema de zona blava. Zona blava, evidentment, també es congela, però hi ha una cosa que m'ha semblat a mi xula, que és persones que viuen a l'Horta, quan baixen a Lleida, no, a l'Horta no hi ha zona blava, i quan baixen a Lleida, han de baixar a Lleida a comprar, a fer vida, i per tant tindran com una espècie, no, una targeta o algo que els identifica com a residents a tota la ciutat, i per tant pagaran tarifa de residents a tota la ciutat. I l'última cosa és que, com deia, de l'impost de l'IBI, que sabeu que va, fins que no s'apliqui el tema de l'empadronament, va per metres quadrats per franges, si s'ha ampliat una mica les franges primeres...
Escombraries.
Perdó, té tota la raó, sí. Les escombraries va per franges de metres quadrats fins que no s'apliqui altres temes d'empadronament. El que s'ha fet és ampliar les primeres franges. Sembla que han passat de 90 metres quadrats a 110, i per tant aquests habitatges que hi havia entre 90 i 110 tindran una tarifa més baixa, m'entenc, vull dir, estaran dintre del primer tram, i això s'ha fet. I per tant, com deia, hi ha una congelació general, hi ha alguna baixada directa, i després hi ha alguns elements que fan que jo crec que de forma original també hi hagi una baixada o tingui una reducció directa, com aquesta família que tenia un pis de 100 metres quadrats, doncs pagarà menys que l'any.
Perquè jo ho entengui, perquè ja sé que m'ho heu explicat un munt de vegades i després se me'n va. O sigui, vosaltres heu presentat les ordenances fiscals, sí, per l'any vinent, però que això s'ha d'aprovar.
Aprovar, sí.
Va. Setmana que ve s'hauria d'aprovar. Ja la comissió extraordinària, com ha dit la Sandra, i setmana que ve hi ha el ple, on els regidors de l'oposició doncs haurem de donar el nostre vot a favor o en contra, o en abstenció, que també podria ser.
La resta de partits us esteu assabentant ara, també, de la proposta?
Bueno, la roda de premsa s'ha fet a les 12. Nosaltres
bueno, ara vull dir avui.
Sí, jo la primera informació que tinc és la que...
Sí, sí, jo igual.
I de fet, junts tenim la reunió del grup municipal, la vam posposar quan vam tenir coneixement, de que anàvem a fer això, que anàvem a fer avui, i la farem avui a la tarda perquè començarem a treballar. No dic començarem a treballar perquè al final això és com els exàmens. Al juny hi ha exàmens, al setembre hi ha exàmens. I tenim ordenances i tenim pressupostos. Hi ha dues coses al dia a dia de l'Ajuntament que no varien. S'han d'intentar, que no sempre és obligatori, i a vegades es poden tombar els pressupostos, com a vegades se'ns ha passat, i nosaltres fa molt temps, amb la Neus Caufà, perquè és la persona del grup municipal, que és la que assisteix a les comissions i això, no començarà a treballar ara, perquè ja fa molts mesos que està treballant, perquè al final les ordenances per millorar la fiscalitat dels nostres ciutadans i equilibrar-ho amb els serveis que volem donar. Vull dir, al final també, quan aquesta equitat, vull dir, al final hem de ser justos també, vull dir, la ciutat ha de continuar funcionant, però ha d'haver cadascú de les seves polítiques i les seves prioritats. Però nosaltres fa mesos que, quan jo dic que no ens ve de nou, és perquè nosaltres fa mesos que estem treballant i som coneixedors de molts dels aspectes que tenen ja damunt de la taula que ens hagi pogut presentar el Partit Socialista avui, que ho mirarem en detall la roda de premsa i valorarem el document, i a partir d'aquí nosaltres tenim clares unes aportacions que ja fa temps que estem treballant, i a partir de la seva proposta doncs valorarem i farem aportacions.
Li dono la paraula a la Laura abans, però deixeu-me que em sorprèn, suposo que no sé si funciona així, però em sorprèn que el David digui valorarem la roda de premsa, La roda de premsa entenc que és pels ciutadans, no hauria de ser per la resta de partits polítics. Vull dir que entenc que vosaltres hauríeu d'haver tingut un document anterior, entenc.
Nosaltres hem tingut avui accés a la documentació de la comissió que es farà el divendres, per tant, a part de la roda de premsa tenim la documentació amb la proposta, la tenim avui. Per fer-ho dir...
Si encara no us ha donat temps
encara, jo m'ho he començat a mirar sortint de la comissió que hem coincidit amb el David i després m'ho he començat a mirar i jo entenc que el govern ha fet la roda de premsa per explicar-ho ràpidament preveient que com que tots ho miraríem doncs ser el primer a oferir un relat sobre els canvis en les ordenances fiscals que és un relat de contenció, etc. És veritat, el IBI es congela, la taxa d'escombraries puja. El que no pugi tant com les previsions, a la gent el que li importa és el que pagava l'any passat, no el que el govern preveia fer aquest any, que la majoria de gent no sabrà, sinó el que ha pagat i el que li tocarà pagar. I puja pues, entre un 20-25% i un 50%, depèn de la mida de l'habitatge. Això sí que he tingut temps de calcular-ho. La pujada més baixa serà del 20%. I la més alta del 54, si no m'equivoco.
No els que canvien de franja? No t'has perdut en lo dels canvis de franja? No.
Bueno, el tema de les escombraries ja està, llavors? O sigui, aquesta és la darrera pujada per equiparar el cost del servei als ciutadans o
probablement
no?
Probablement quedarà per l'any que ve un altre, perquè aquest any tindrem una part de l'any amb el contracte actual de recollida i una part de l'any amb el nou, que és més car, i l'any que ve tindrem el 27, ja serà tot amb el contracte nou, que és més car. Per tant, el 27 probablement encara s'haurà de pujar. I aquí nosaltres repetirem lo de l'any passat. El sistema per metres quadrats no ens agrada. El del padró és millor, el dels rebuts de l'aigua és millor, són més difícils d'implantar, i dels possibles d'implantar amb les dades actuals pues preferíem també el dels valors cadastrals, que té més a veure amb la renda de les persones que no la mida de l'habitatge. I dos, Europa ens obligava a pagar el cost de recollida d'escombraries amb la taxa. Però aquest cost l'estem pagant ja als ciutadans. L'estem pagant amb la taxa més l'IBI. Si ara ho paguem només amb la taxa, això hauria pogut repercutir en una baixa de IBI. I, per tant, que Europa ens obligava a pujar la pressió fiscal, no és veritat. Ens obligava a redistribuir diferent la pressió fiscal.
Això de IBI que ja hi va ser. Vull dir, a veure, deixeu-me contestar només el sistema per metres quadrats. Nosaltres també pensem que el d'empadronament...
Fem Rosa i Sandra després,
Sí.
No, contesta, Carles.
I compte, Lleida no és una... És que a vegades donem la imatge que és la ciutat més cara de les escombraries, ni de broma. Vull dir, Girona i moltes altres són molt més cares. Simplement que estem aplicant, torno a repetir, algo que s'havia d'anar aplicant amb escaleta, estem fent unes escaletes dels últims 2 anys.
Bueno, si vols, us recordo, durant el nostre mandat, que en aquell moment vosaltres no vau voler negociar aquesta pujada, que nosaltres ja estem disposats a començar a fer-la. Per tant, ara us esteu menjant els esglaons doblats perquè en aquell moment no vau voler...
Assumir,
exacte.
Perquè quedava any i pico per eleccions.
Exacte. Dit això, nosaltres, òbviament, també hem tingut accés a l'expedient avui i encara no hem tingut, no l'hem pogut analitzar del tot, però sí que hi ha algunes qüestions, és a dir, parla de congelació de les ordenances i no és cert, és a dir, l'IBI sí, es congela, però tota la resta d'ordenances, amb excepció d'un parell, pugen un 2,75% corresponent a l'IPC.
He dit impostos, no he dit ordenances, he dit impostos i les taxes no. Tu parles de taxes, jo he dit impostos, es congelen els impostos.
Vale.
I pugen les taxes.
I pugen les taxes.
Pugen
exacte,
l'IPC.
És que al final...
L'IPC. No.
Sí. Dis-li com vulguis, digue-li el nom que vulguis.
Exacte,
però...
digue-li IPC, actualització...
Perdona, són completament però... diferents. Sí, un impost el pagues de forma passiva i una taxa la pagues de forma activa, perquè estàs fent un ús. És cert, la taxa puja al mateix nivell de l'IPC i hi ha una congelació dels impostos. Jo havia dit impostos.
Carlos, els ciutadans pagaran menys o més impostos respecte a l'any passat? Jo crec que és el que la resposta clara i bàsica que li agradaria sentir a la ciutadania.
D'impost de circulació en pagaran menys, depèn del que tu facis.
En general, Carlos...
Impostos menys.
Els impostos, taxes, lo que tu vulguis, com li vulguis dir...
Torna
a realitzar la pregunta, disculpa, que potser no l'he fet jo de la millor manera possible. El ciutadà pagarà els mateixos impostos o taxes que l'any passat? Pagaran més o menys? Pagaran més, Carlos? Aquesta és el resum de les noves ordenances.
Quantes taxes utilitzes tu?
Amb els companys.
Quantes taxes utilitzes?
No et sabria dir, però
és l'element diferencial entre l'impost i la taxa. Bueno. L'impost el pagues perquè sí, i la taxa la pagues
perquè fas ús de serveis públics.
Llavors, la pregunta és una mica capciosa.
Vull dir, serveis públics. Quede clar.
L'IPC, ja dic, com a molt es puja el de l'IPC. Per tant, bueno, algú ho pot considerar, jo poc sé d'economia, alguna cosa, però poc, però és veritat que si l'IPC puja i els impostos o taxes pugen amb l'IPC, no es pot considerar una pujada. Dit això...
Depèn, si els salaris no pugen amb l'IPC, doncs qualsevol pujada d'acord amb l'IPC per la persona és una pujada.
És l'índex macroeconòmic de referència. Sí. Claro.
Però al final,
però a nivell de poder adquisitiu del sí.
Òbviament, i si algú li ha doblat el sou tal, i si algú li ha reduït a la finta, pues la meitat, això, però l'índex que s'utilitza, per favor,
no. Però al final la Laura ha dit una frase que jo me l'apropio també, que al final lo que ens ahorrem de lo de la taxa d'impostos, de la brossa, disculpa, que al final ho ha d'assumir el ciutadà, lo que l'ajuntament s'ahorre d'un cantó ho podria reduir per l'altre, i no ha sigut el cas. Vau reduir l'IBI l'any passat, però és que Lleida és una de les capitals de província que paguem l'IBI més elevat de tot l'estat.
La tercera.
Inclús amb aquesta reducció, Carlos, no és suficient per als ciutadans sent que, ostres, de què li serveix passar de la segona a la tercera?
La tercera. I quina ocupa del nivell de cost de les brosses, de la brossa? Diguem.
Això no, ja,
pues ja et dic que no és
molt
ni la
primera,
ni la tercera, ni la quarta, ni la quinta, ni la sisena, ni la setena. Vull dir, no el té com altres ciutats.
Sí, l'únic que, si ho entes bé, al final el tema de la brossa, com que sí que l'acabarem pagant costi el que costi, dividit amb els, de la manera que sigui, els ciutadans, serà car o barat si...
Sí, el servei.
No, serà car o barat si l'Ajuntament ha sabut negociar bé el contracte de la brossa. És a dir, al final, això sí que serà un contracte...
I el servei que rebem els ciutadans, que moltes vegades...
El servei de la brossa és la recollida i processat de la brossa, no té més història.
Ja, però amb aquesta taula tots estem buscant encara el sistema més equitatiu de cara, també estem parlant
el tema de la brossa...
La frase seria, qui més embrute, més hauria... I hem de buscar aquest sistema.
Això està clar, però el tema de la brossa és un tema molt tancat i molt concret, i més si Europa ens ha dit, escolta, això calculeu a part i dividiu entre els ciutadans i que ho pagui el ciutadà, aquí no hi ha més història.
Sempre ho ha pagat el ciutadà.
No, evidentment, però vull dir que ara ens ho repercuteixen amb l'impost, amb la taxa corresponent, i sabem exactament el que ens està costant. Si al final resulta que és car o barat, és perquè l'Ajuntament haurà negociat bé o malament aquest servei.
No, exactament. Perquè és una licitació i al final el que passa és que jo crec que no sé quin el lloc que ocupa, però la brossa i la neteja de la ciutat és una de les qüestions més importants. Per tant, estic convençut que...
És el gran contracte.
És el gran contracte. Negociant, sí.
Per tant, estic convençut que a més són contractes llargs i per tant no presentarà un projecte a la baixa. Jo crec que ha de presentar un projecte que realment estigui net a la ciutat, i el que entenc que deia el David, que és la clau, és que si al final estàs pagant un euro més i la ciutat està neta, això és la clau. Vull dir, ningú...
Lo que passa, evidentment, però també s'ha de veure quin preu paguem. Sí. Jo, sincerament, crec que el nou contracte és molt car. Potser són els preus que hi ha, perquè són molt poques empreses que tenen una posició de negociació molt, molt alta i no hi ha tants proveïdors i s'aprofiten d'això. Ara no ho recordaré perquè ho vam calcular, no me'n recordo de totes les xifres. El cost que sortia per persona i dia, si te ho miraves, cost per persona i dia, dius, ostres, de veritat és tan car recollir la brossa de les escombraries? A mi em semblava massa car. És una apreciació que els preus de mercat són aquests, però jo crec que perquè estem retribuint massa amb unes poques empreses que tenen uns beneficis molt grans a costa de la ciutadania.
Però jo estic... Un segon, Sandra. Jo estic convençut que els ciutadans, que aquest contracte sigui tan elevat, però si realment veuen els carrers nets, que al final és un mínim que ha de tindre una ciutat, tindre la ciutat neta i endreçada, jo crec que als ciutadans no li importarà que aquest contracte de neteja tingui aquest cost tan elevat.
Perquè al final bueno, depèn de les xifres, eh? Perquè hem dit que és molt elevat, però no hem donat un número que potser ens espantaria. És que parlem sense saber les xifres.
No, les sabem, aproximadament les sabem, però...
Recollida de residus més neteja, si no recordo malament, eren més de 20... Són els 25 milions
és que ho fèiem a 10 anys i sumàvem els...
Ara estem pagant uns 14 o 15 i quasi doblàvem. Vull dir que són... És molt.
Amb aquest tema, és a dir, jo crec que hi ha dues coses, vull comentar. Una, el problema també és el contracte anterior, que se l'ha intentat estirar com un xiclet. No sé si els preus de mercat ara justifiquen una pujada tan bèstia, però sí que venim d'un contracte que està totalment obsolet i que, bueno, es veu als carrers, vull dir que no serveix per atendre les necessitats de la ciutat, que ha crescut molt al llarg d'aquests 20 anys. Això era una cosa. I l'altra, que volia comentar en relació amb no, el que els ciutadans han de pagar el cost real de la recollida d'escombraries, això és cert, però tu després pots jugar amb la resta d'impostos que tens i valoraràs i dir, ostres, pues els hi pujo, s'ha de pujar tant la brossa que realment té un impacte per les famílies, pues escolta, anem a revisar altres impostos i anem a fer que vagin a la baixa per compensar aquesta pujada tan bèstia de la brossa. Vull dir, això es pot fer o no? Val? Llavors, el que estem veient és que no és el cas.
No, sí, sí. No s'han congelat els impostos i s'ha baixat l'impost de la taxa de circulació. S'han augmentat, que augmentis franges, vol dir menys ingressos. No ens, o sigui, que aquest senyor pagués tant perquè té un pis de 100 metres quadrats i ara en pagui tant menys, és una reducció de les previsions. Per tant, és el tema de la zona blava de... O sigui, tot el que us he dit és... com a molt, a les taxes, no entrarem en una altra vegada d'excursió, ficar-se al nivell de l'IPC. Però jo sí que...
Llavors
sí que...
estem parlant de congelació.
No, però clar, dels impostos no...
Feu trampa amb això.
Que no, torno a dir.
D'acord, dels impostos, impostos no. Home, però al cap i a la... És a dir, sí, és
a l'IBI passem d'una baixada a no aplicar l'IPC.
És maquillar les ordenances perquè sembli que estan els impostos congelats, que la gent, la paraula que més coneix és impostos, moltes vegades la gent no sap distingir entre taxes, preus públics, impostos...
Aquí estem.
Entenem impostos,
aquí
per tant,
per això.
El missatge el llanceu, impostos congelats, però
és, impostos
la gent
estan
ho acabarà...
Congelats.
No, i que al final és que nosaltres, els grups d'oposició...
És veritat. I, no, però perdona, i n'hi ha un, que és el de circulació, que és bastant ampli, que es baixa. Un 2, ara no sé si és 2,5 o 2,75.
Molt en la línia d'acció climàtica, eh?
Sí.
Vull dir, a veure si reforço els autobusos i no promocionem tant el cotxe.
Els autobusos
l'any que ve. Per cert, jo us dic com a pare d'alumnes als instituts que han arribat enllaços a les AMPES de l'enquesta que està fent l'Ajuntament per fer un estudi de les noves línies d'autobús. Vull dir que està en marxa, això.
Sí, sí.
El nou concurs d'autobusos també és un dels grans. L'altre ja van fer un taller amb gent.
Perdó,
gran.
Aquest quan està previst fer-lo? Perquè és que jo necessito...
El desembre dades. Farem una altra pròrroga.
Però una altra pròrroga d'un any
del contracte.
S'acaba, a veure, el 31 de desembre del 2025 s'acaba. I aquí hem de mirar...
Hi haurà una pròrroga d'un any mínim.
Són contractes que necessiten feina i això. Evidentment, el que s'està fent...
No, és per saber-ho, simplement.
És la part de recollir, evidentment.
La quarta pròrroga.
Bueno, sí. Mira, hi ha una cosa que ha dit la Sandra, que jo estic d'acord, també una mica hem de traslladar això. Hi ha contractes que són llargs. Són molt llargs. Per què? Perquè no pots estar fent contracte cada de dos anys.
Que s'estiren com a xiclets. També.
Perfecte. Però ja no dic que s'estirin, sinó que són llargs de per si. I sol haver-hi un, perquè ens entenguem, un superàvit els primers anys, després un procés d'equilibri, però la ciutat tendeix a créixer, les realitats són diferents, i sempre al final, jo crec que això ha passat amb tots els contractes, que hi ha un dèficit a baix. Jo recordo l'element dels busos, l'ingredient que pots ficar de més i de menys són quilòmetres, en general. Tu tens com un 20% tal, un percentatge de quilòmetres de més. Clar, quan estem parlant de contractes molt llargs, al final ja no et queden quilòmetres.
Carlos, no són contractes tan llargs, són contractes de 10 anys que s'han estirat amb 3 pròrrogues fins ara, i ara farem la quarta. Per tant, s'ha fet tan llarg perquè no s'han fet les coses bé. No perquè hagin de ser així de llargs els contractes.
És curiós que del govern, ja, per això, claro, del govern, del govern anterior se podia haver fet dels llargs i s'han estirat també.
Vull que sí, que sí.
S'ha de dir això també, Laura.
Que sí, si nosaltres vam demanar la dimissió del regidor de mobilitat...
Sí, sí, sí,
no m'ho diguis.
Sí, sí.
Del tema de municipalitzar serveis, que el comú sempre ho ha tret aquí a la taula, parlem ara de busos, o de la recollida d'escombraries i manteniment de neteja de la ciutat, ja veig que no, perquè això ara ja es fa un contracte que serà de 10 anys, crec, no? El contracte aquest. Això ho teniu sobre la taula, el govern, en algun punt, en alguna àrea?
No, analitzem a cada vegada que hi ha un contracte dels grans, entenc que s'analitzen més intensament o menys intensament la municipalització d'algun servei. També és veritat que sí, per demanda d'això. Hi ha alguns que són bastant obvis, que no, o almenys consideren que és bastant obvis, però sol haver-hi després un informe... inicialment un informe d'alguna consultoria d'alguna empresa o això que ens determina o ens diu si sí o si no. Per tant, implícitament com a mínim a cada contracte s'analitza. Evidentment n'hi ha alguns que és bastant obvi que no.
El tema de pressupostos és a final d'any també o ja és el primer trimestre d'any la prova de pressupostos, que no sé mai quan és.
És a final d'any. És a dir,
per anar a veure.
Sí, hi ha dos expedients que estan íntimament lligats, que són ordenances i pressupostos. Primer s'aproven ordenances perquè han d'entrar en vigor a partir de l'1 de gener i s'han d'aprovar una mica abans perquè amb l'exposició pública doncs doni marges i hi ha al·legacions que puguin passar per un segon ple abans de final d'any. I després vindrà el de pressupostos.
Poden no aprovar-se les ordenances?
Difícilment.
No, jo ara parlo des de l'aritmètica de les votacions, tal com està composat l'Ajuntament.
Podria passar, però
si no s'aproven, què passa?
Quedarien vigents les que hi ha.
Prorroguen igual que els pressupostos.
Exacte. Però, vaja, venim de 2 anys seguits de pacte amb Junts, ara fa tota la pinta, tenint en compte que la setmana vinent tenim ple, que torna a haver-hi pacte amb Junts, que em sap greu, David, que el tinc al davant. I quan hi ha un pacte amb ordenances, el pacte també és amb pressupostos, vull dir, perquè són dos expedients que van molt lligats, no? Per tant, bueno, pues ens tornarem a trobar per tercer any consecutiu amb aquesta aliança.
Amb un minut. El que ja sabies, has sabut i saps ara de les ordenances, d'acord, en van o no?
No, nosaltres tenim... Però
del gruix, del que saps, o sigui, si hagués de votar ara...
Amb la informació que tinc ara mateix, no.
Això és una apretada èpica.
Amb la informació que hi ha ara, si vols que me la juga, te diria que no és suficient el que nosaltres pretenem, o nosaltres tenim una idea. Vull dir, nosaltres també estem en la línia d'això, també som molt conscients, però això parlo de l'equitat, moltes vegades, perquè nosaltres també hem governat i també sabem que hi ha moltes coses que t'agradaria fer, que pel dia a dia no t'ho deixen fer. I com deia abans la Sandra, parlàvem de tots els contractes. Lleida, i una dada que vam donar, havia crescut de superfície entre un 20 i un 25 en els últims 15-20 anys. Pues ficava neteja, ficava autobusos, i tot això s'ha adequat d'una manera o una altra. Vull dir que aquest servei s'ha de donar d'una manera o una altra. Llavors, nosaltres sempre hem intentat ser molt justos i molt coherents. Llavors, en aquest cas, amb el que m'acaben d'explicar ara mateix, la informació, això, per nosaltres és insuficient.
Val.
Bueno, a mi em sembla estrany que es presenti i es faci roda de premsa d'ordenances sense... És a dir, almenys el nostre grup no ha fet cap reunió amb el govern per tema ordenances. Entenc que la resta
nosaltres
de companys
tampoc.
És estrany que un govern presenti un projecte d'ordenances que se sotmetran a votació d'aquí uns dies.
10 dies.
Sense haver fet una ronda prèvia amb els partits, a no ser que ja els tingui pactats amb algun dels grups.
Bueno, o almenys a alineats.
Més o menys, sí.
Alineats. Vull dir, jo, el David, ja ara començo a saber-lo llegir entre línies.
Demano l'opinió a mi, si em semblen bones les ordenances. És a dir, que sí. No, llavors, és diferent. Però ho dic en un sentit. És diferent presentar unes ordenances de pujada o de que siguin complicades a unes ordenances que nosaltres en tenim positives.
Jo crec que de llegir nosaltres, sí. Perquè jo de l'oficina de sempre, 200 i pico pàgines.
Lo que sí que et puc reconèixer...
Us queden 30 segons.
Molt ràpid, que nosaltres hi ha molts punts de millora. de respecte a les ordenances fiscals de l'any anterior, amb el canvi i amb l'experiència i amb els punts de
mira que adequat. Mira que hem parlat de futbol amb aquesta tertúlia. Avui que ve el Carlos Sanjuans, que s'ha convertit en l'interlocutor quan es parla del Lleida en les darreres, en els darrers mesos. Ho podíem haver aprofitat, però no.
Avui tindrem temps. Tindrem temps.
Fisca Lleida.
Carlos Sanjuans, Roger Melero, Sandra Castro, David Melé i Laura Vergés. Com sempre, un plaer. Gràcies, que tingueu bona setmana.
Gràcies, bon dia.
Bé, que ens n'anem directes cap a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Ara et deixaré amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el company amic, amb el José Miguel Cruz, des de Lleida. I tornem, doncs, puntuals com sempre, demà, que ja estarem a la meitat de la setmana, que això va volant, a les 12:20, que potser no són tants minuts com t'agradaria, però que podrem parlar de moltíssimes coses. Entre d'altres, parlem de llibres, de noves tecnologies, en fi, de tot això. Apa, bona tarda.